Radio Astel.
Dimarts més obrim el nostre espai de ciència amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Joan Anton, com
Hola,
estàs?
Hola, molt bé, i tu?
Molt bé, estàvem aquí amb la Vanessa, xerrant. I te parla de, bueno, què?
Arreglant el món.
Clar, arreglant el món, mare meva. Escolta, Joan Anton, a veure, va, ajuda'ns a arreglar una mica el món.
Si esperes que avui contribuïm a fer això, o tu,
home,
potser sí.
Jo
crec que poc hi puc contribuir.
No, home, mira, jo quan arribo a aquesta hora, els dimarts... Vanessa, sí o no? Estàs d'acord? 100%, eh?
Vull dir... M'alegro, escolta'm, fantàstic. Jo també vinc molt a gust. Però això d'arreglar el món, em sembla que, no sé, vaja,
a veure,
tant
que,
de bo.
Que aprendrem alguna cosa nova, segur.
Espero.
Va, doncs ens hi posem, perquè avui ens proposes fer una mirada al passat. Perquè, Joan Anton, la vida és mirar el passat?
Sempre. Ara tu i jo ens estem, i a la Vanessa també, ens estem mirant com érem fa uns nanosegons.
Que fort,
passat.
Això.
És el temps que triga la llum en rebotar la teva cara entre la meva retina. Que la qüestió és que la llum, tot i anar molt de pressa, de fet, segons la física que tenim, és l'objecte, és la cosa, no és cap objecte, però seria com l'entitat que més de pressa pot viatjar, tot i això, la seva velocitat no és infinita. És molt alta, vora 300.000 quilòmetres per segon, però no és infinita. Vol dir que, per tant, triga un determinat temps en recórrer les distàncies. Això per la nostra vida quotidiana no té gens d'importància. Ja et dic, ara ens estem mirant com érem amb el passat fa uns nanosegons, que és el temps que triga la llum en recórrer la distància que ens separa. No té importància. Però quan mirem el cel, sí que la té, perquè allà les distàncies són molt grosses. I això vol dir... que la llum, a pesar d'anar molt de pressa, abans deia, va a 300.000 quilòmetres per segon, aproximadament, 299.723 quilòmetres per segon, però en el buit. Però la qüestió és que, tot i anar eixida de pressa, que facis una idea, en un únic segon, un fotó, que és la partícula de la llum, un fotó, anem a fer l'exercici. Si tu agafes el circuit de curses de Montmeló...
Va.
I poses a la línia de sortida...
Jo física fatal, eh?
No.
Val.
Veuràs. Poses a la sortida del circuit de Montmeló un Fórmula 1,
dels
més guais que hi ha, no?
Sí.
I un fotó, una partícula de la llum, i dones el tret de sortida. En un segon, quan penses que haurà recorregut el Fórmula 1? Jo de cotxes no en sé, eh?
Però no, veuràs,
no sé, què podríem dir? Va,
que va, digues tu una, perquè si no en direm
no
molt
sé,
grossa.
En un segon, un centenar de metres,
no sé,
una cosa d'aquest, no ho sé, eh?
Sí.
Val, doncs
què?
Mira, la llum en un segon haurà donat 7 toms sencers.
Què dius?
Però no al circuit de Montmeló, a la Terra. Jo això del circuit de Montmeló ho poso per fer-ho més interessant, però de fet podria posar-hi qualsevol cosa.
No, com pot ser tan ràpid?
En un segon, la llum dona 7 toms sencers a la Terra, al planeta. Això són 300.000 quilòmetres per segon. Tot i això, com et deia, tot i que sigui molt ràpida i que res no pugui anar més de pressa que la llum en el buit, triga temps. Si fos infinita, la seva velocitat seria immediat, no? Vindria de molt lluny de manera immediata, però no és així. I això el que fa és portar-nos a imatges del passat. Vol dir que sempre mirem el passat. Vol dir que quan mirem, sobretot al cel, a unes distàncies són molt grosses, mirem el que jo anomeno retrats del passat. Coses que van ser i que potser ja no són. Però on s'arriben ara aquelles imatges? I contra això, no podem fer-hi res.
No hi ha res.
Només podem fascinar-nos i badar, que ens caigui la bava mirant al cel i pensant en aquestes coses.
Per tant, m'estàs dient que no hi ha manera de veure el present?
No. No, literalment no. Perquè el viatger que tenim que ens porta la informació és la llum. Hi ha altres missatgers a la natura. De fet, la setmana passada parlàvem dels neutrins, que és un altre missatger de la natura. Però també tenen un límit de velocitat. Aquests, a més, per sota de la llum. De manera que no hi ha res que sigui immediat. No hi ha res que diguis, ara, ja, pam, no? La llum és el nostre missatge universal, triga temps. I, per tant, sempre veiem les coses en passat. Torno a dir, això per la nostra vida de dia a dia no té cap mena d'importància, cap ni una. i hem convingut, ens hem posat d'acord, amb que, va, farem veure com si estem mirant el present.
Sí.
No passa res, no passa res. Però això mateix no ho podem fer quan mirem a l'espai. No podem dir farem com si estem mirant el present perquè sabem que estem mirant, en alguns casos, molt al passat, molt al passat. Torno a dir, potser veiem coses que ja no hi són realment. El que sí que hem fet és un exercici següent. Atès que no hi podem fer res, només que badar i caure'ns la bava, doncs, escolta'm, ja està. Ens acostumarem a pensar que allò que veiem, allò que ens ha dut la llum, és el que hem d'estudiar. Per tant, quan ens arriba la llum d'un estel, estudiarem aquell estel, donem gràcies a que ens arriba la llum i estudiem aquest estel i ja no ens qüestionem si aquell estel avui és o no hi és perquè ens és igual. Perquè tot i que no hi fos, tampoc no hi podríem fer res perquè la llum de l'explosió que ens diria que aquell estel ja no hi és perquè ha explotat, encara estaria viatjant cap a la Terra, a la velocitat de la llum, per dins que aquell estel ha explotat. Com que aquesta llum encara no ha arribat, doncs fem veure com si ja està, i escolta'm, estudiarem el que la llum ens dugui, la informació que la llum ens porta, i ja no ens qüestionarem què passa si aquell objecte ja no hi és. Perquè, torno a dir, tant ens és.
Joan Anton, tu dius que no, però és un filòsof, també, Vanessa.
No, home, no. Això, no, clar, no, doncs mira, vaig aprofitar això que dius per dir una cosa, que de fet l'he explicat sovint, no, quan la gent et diu, no, és, perdona, és que jo sóc de lletres. A vegades, quan vols explicar coses d'aquestes...
Sí,
no?
A mi no m'atabalis.
Sí, mira, dues coses. Llavors, vull contestar dues coses. La primera és que vol dir que no estic fent bé la meva feina. Perquè, diríem, jo t'haig de poder explicar coses de la ciència de manera que tu les puguis entendre. Això és la divulgació científica per tots els públics.
Sí.
Per tant, vol dir que jo ja estic fent alguna cosa que no faig bé perquè tu em diguis això, sóc de lletres. Segona cosa, ara ho deies, filosofia. Antigament, els nostres pensadors grecs, eren al mateix temps filòsofs, pensadors, matemàtics, astròlegs, en aquell moment era més l'astrologia, era tot plegat, eren homes savis. Hi ha molt poc que separa la filosofia de la ciència, molt poquet. Qualsevol persona que vagi pel carrer, per la vida, i es faci preguntes, tipus, per què? Per què això és d'aquest color? Per què el cel de nit és fosc? Per què la llum... Ja ets, alhora, filòsof i científic. El que separa la filosofia de la ciència és que la ciència va un pas més enllà i vol comprovar, vol fer hipòtesi de, doncs, el per què seria això, aquesta seria la causa de el que sigui, i l'anem a comprovar-la. Però al final hi ha molt poc, a l'origen, hi ha molt poc que separi la filosofia de la ciència. És pensament, és qüestionar-se les coses.
Mira, doncs com en Joan Anton ens fa qüestionar cada dimarts els temes que ens proposa, avui ens volies parlar, no?, de com mirem, que normalment mirem cap al passat. Et pregunto ara, aquesta pregunta els he fet a l'equip, a l'inici.
Ah, sí?
Sí, i tots han dit, escoltarem a les 5 en Joan Anton, perquè quant temps triguen a arribar la llum de la Lluna, del Sol o dels planetes del nostre sistema solar?
Molt bé. Molt fàcil, és facilíssim, facilíssim perquè sabem les distàncies, sabem la velocitat, i això sí que és anava a dir, ni de batxiller, això és d'ESO, de calcular, si saps la distància, clar, saps la distància i la velocitat, saps el temps.
Sí.
Mira, de la llum, quan veiem la Lluna, la veiem com era fa una mica més d'un segon, 1,2 segons.
Val.
Això és molt poc. Molt poc. Són 385.000 quilòmetres que hi ha de distància entre Terra i Lluna, això ens suporta en un segon. El Sol, que recordem que no l'hem de mirar mai directe. La llum del Sol ens arriba després d'una mica més de 8 minuts de recorregut. Per tant, d'alguna manera, el Sol, si ara el Sol desaparegués, si algú toqués un botó i deia, doncs mira, ara elimino el Sol, no ens n'assabentaríem fins al cap de 8 minuts. Perquè durant 8 minuts continuaríem rebent la llum que fa 8 minuts ha sortit del Sol. Val? Els planetes, en funció del planeta, però perquè et faci una idea, Mart. Mart pot arribar a estar fins uns 20 minuts llum. Vol dir que un senyal de llum pot trigar fins a uns 20 minuts a arribar des de Mart. Això vol dir que els robots, per exemple, que tenim allà explorant i fent les seves cosetes, quan ens envien senyals, emissions, que són llum, ones de ràdio, que són llum, aquestes emissions poden arribar a trigar d'uns quants minuts fins a 20 minuts, en funció de la distància, de com varia. I, per tant, els robots han de tenir capacitat autònoma de decisió. Perquè imagina't que hi hagi un robot que estigui a punt de caure per un penya-segat, no? S'estigui desequilibrant i envia un senyal de socor a la Terra a l'enginyer que està de guàrdia. Ajuda'm, ajuda'm, cap on haig de moure'm? 20 minuts que triga la senyal en arribar. L'enginyer s'ho mira, contesta 20 minuts més de la resposta. Ja, quan aquesta resposta arribi, no?
el robot
estarà estavellat sota del penya-segat. Això vol dir que els robots han de tenir una certa capacitat autònoma per prendre decisions bàsiques, i això passa en moltes missions espacials. Moltes missions espacials, a l'últim instant, o instants crítics, han de ser resolts in situ. Per això que deia. Per exemple, aquest setembre i octubre tindrem molt bé el cel per contemplar-lo Saturn.
Val.
Doncs quan tu aixequis la vista i veigis la llum pàl·lida de Saturn, l'estaràs veient com era fa més d'una hora i mitja, per exemple. I així, com planetes més lluny del nostre sistema anem, més al passat els veus. La nau més llunyana que té la humanitat és la Voyager 1. Voyager 1 i Voyager 2 són les naus que van sortir, crec recordar, l'any 77, si no recordo malament, i són les més llunyanes que té la humanitat. Doncs la Voyager 1 triga un xic més de 20 hores i mitja, els seus senyals han
arribat aquí.
Per tant, està 20 hores i mitja llum de distància. 20 hores i mitja.
Un dia?
Quasi, imagina't. I és la més llunyana que té la humanitat, eh?
Ja.
I ara parlarem d'objectes que estan molt més lluny, que no són de la humanitat, són de la natura, que estan molt més lluny.
Doncs vinga, anem cap a... Ens estàs proposant un viatge a la Via Làctea?
Per exemple.
Vinga, anem-hi, va.
Vinga, anem-hi.
Has fet mirada ja de...
De què?
De capità de...
De capità de nau cap a la Via Làctea.
Bueno, sí o no, Vanessa? Que s'ha fet?
Escolta'm, la Via Làctea és de les coses més boniques.
T'agradaria?
Sí. No, a mi tot el que fos tocar un botó, sortir de la Terra i veure-la des de fora, ja està. Això estaria pagat, ja, per això ja no ho podré fer. La qüestió és que veure la Via Làctea la veiem a l'estiu. Mesos d'estiu i tardor, són nits fosques sense lluna, és el moment d'aixecar la vista al cel i veure aquella taca de llum que creua, travessa el cel. Allò és la Via Làctea, que és com l'eixample de la nostra ciutat. Recordem que una galàxia, i la Via Làctea és la nostra galàxia, equival a una ciutat còsmica. Doncs nosaltres, a l'estiu, la mirada la tenim enfocada de nit cap al downtown, cap a Plaça Catalunya, cap al centre de la nostra galàxia. I per això veiem la llum de milers de milions d'estels, d'edificis d'aquesta ciutat, que no podem distingir un a un perquè estan molt lluny. I veiem la lluentor global de l'Eixample. No sé si ho vaig explicar un dia, jo vaig fer els càlculs, i si Barcelona fos la Via Làctea, nosaltres, el sistema solar, viuríem a les EPS. Ah, vivim a les EPS.
Sí.
Però està la mar. Sí, home, metro, botigues...
Sí, sí,
no,
ho tenim tot a mà.
Ho tenim tot súper.
Sí.
I no és Plaça Catalunya, perquè visitar Plaça Catalunya està bé, però viure
hi és una altra història.
No m'agradaria gaire. Sí. No? Doncs quan mirem la Via Làctea a l'estiu estem veient Plaça Catalunya. Estem mirant en direcció a l'Eixample i Plaça Catalunya. La llum que rebràs aquest agost, juliol, agost, setembre de la Via Làctea va sortir d'allà quan l'home habitava les coves d'Altamira, fa 25.000 anys. Oh. I ara arriba per dir-te, mira, sóc el centre de la teva galàxia, sóc el centre de la teva ciutat. No em diguis que no és increïble.
Home, és fascinant. Per tant,
derives un pensament filosòfic i dius, per tant, com és que no mirem el cel? Perquè si la natura s'ha pres tantes molèsties en fer arribar llum de tan lluny per explicar-nos històries, com és que no les escoltem, aquestes històries, no? Com és que no aixequem la llum i deixem passar... la vista, vull dir, i deixem passar aquesta llum i no li fotem ni cas, quan és extraordinari. Aquella llum ha estat viatjant 25.000 anys, aprox, per explicar-nos com és el centre de la nostra ciutat. I és brutal.
Això és molt fort, eh? A mi m'has deixat aquí.
I això és la nostra galàxia. Encara no hem sortit de la galàxia. Vols que sortim de la galàxia?
Anem cap a on ens portes?
Altres galàxies.
Vinga, anem-hi, va. Capità,
no m'ho havien dit mai, això.
On som?
Ara anem a Andròmeda. Mira, a les nits de setembre, de tardor, sobretot, en una nit fosca, sense lluna, i que del Pirineu, d'aquestes llums molt clau, del Montsec, o de Terres de l'Ebre, per anar a escombrar cap a casa, i que algú t'ho assenyali amb un làser, en un punter làser, perquè és un punt de llum, veuràs un punt de llum insignificant al cel, però si mires en uns prismàtics, veuràs que aquell punt es converteix en una taca difosa de llum, i si miressis en un telescopi, veuries una galàxia, una altra ciutat com la nostra, ja fora de la Via Làctea. Doncs la llum que rebem va sortir d'Andròmeda, que és com es diu aquesta galàxia, fa 2,5 milions d'anys.
Estupendo.
Estupendo. Ha estat viatjant durant 2,5 milions d'anys per explicar-nos com és aquesta galàxia. Llavors, una altra reflexió molt interessant, que aquesta és... La cosa també va al contrari, recíproca.
Clar.
Vol dir que si nosaltres els estem veient amb ells com eren fa 2,5 milions d'anys, ells ens veuen a nosaltres com eren fa 2,5 milions d'anys. Si dins de la galàxia d'Andròmeda hi ha gent, civilitzacions amb tecnologia avançada, doncs ens estaran veient així. I si anem més lluny, ara agafa't una galàxia que estigui a 66 milions d'any llum, que en coneixem unes quantes. 65 milions d'any llum. Vol dir que la llum els estem veient com era fa 66 milions d'anys. Doncs ells ens veuen a nosaltres quan encara hi havia els dinosaures aquí. Clar, fa 66 milions d'anys va sortir la llum de la nostra galàxia, inclosa la del Sol, inclosa la poqueta llum que rebota en el nostre planeta, i durant 66 milions d'anys aquesta llum ha estat viatjant per l'univers perquè aquesta civilització suposada la capti i digui, mira, i així podríem continuar, galàxies cada cop més lluny, més lluny, més lluny, fins les galàxies més llunyanes, fins als primers instants de vida de l'univers.
I escolta, Joan Anton, ara clar, quins instruments tenim per mirar? No? Cap a...
Molt bé, molt interessant. Mira, d'entrada els ulls. L'instrument més perfecte que ha fet la natura. Res compara els ulls, res. Tu fixa't-hi les càmeres que tenim i dius, quants píxels
sí,
té, no?
Sí.
No sé, quants trilions de píxels, res, oblida tant. No hi ha cap càmera al món i la prova és que quan fem fotografies amb aquestes supercàmeres, cura que és contrallum, cura que aquí hi ha ombres.
Sí, sí.
A l'ull humà és capaç d'adaptar-se a qualsevol condició alhora, contrallum, sol, il·luminació. Val, per tant, primer l'ull, mirem el cel, hem de mirar el cel. Després tenim telescopis. Els telescopis el que permeten és capturar llum molt antiga, llum que ha estat viatjant durant molt de temps. Per tant, ens permeten rebobinar el passat, ens permeten veure objectes que ja segur que no existeixen, o probablement no existeixen, la llum dels quals ha estat viatjant durant molt de temps. I així tenim telescopis com el Hubble o el James Webb, la funció del qual, del James Webb, és mirar com més el passat pugui, mirar com eren els primers estels i les primeres galàxies que es van formar en el nostre univers i que probablement ja no existeixen. El web ens està ensenyant llum d'objectes que van emetre aquesta llum fa més de 13.300 o 400 milions d'anys, tu ho vaig a traduir. Quan la llum va sortir d'aquests objectes, la Terra ni de bon tros existia. Ni la Terra ni el sistema solar. I ara aquesta llum arriba en un lloc, en un raconet de l'espai, on hi ha un planeta que anomenem Terra, on han aparegut uns humans curiosos, que han estrenat un instrument que es diu telescopi James Webb, una joguina, amb la qual avui rebem llum d'objectes que ja segur que no hi són. Però on s'arriba avui aquella llum? És brutal. I això és molt interessant perquè, fixa't, ens permet estudiar l'univers. Ens permet estudiar com érem quan érem petits. Com era l'univers quan es va formar. Com era la primera generació d'estels i de galàxies.
Clar.
Si la llum, la velocitat, fos infinita, aquesta informació l'hauríem perdut. No hi hauria manera de rebobinar el passat. Tot el que veuríem seria en present. No podries veure coses del passat. I això és un enorme avantatge perquè permet a la ciència estudiar l'univers, estudiar com va néixer, com es van formar els primers estels.
Escolta, però llavors, o sigui, gràcies a la llum, mira, que així ja anem acabant, Joan Anton, seria possible remuntar-nos al temps fins a... No, al mateix
el Big Bang? No. No, la resposta és no. En teoria, un podria pensar que sí, però la natura ens ha posat un límit aquí.
Val.
I és que la llum del Big Bang, d'aquell primer instant de l'univers, l'univers era tan dens, la matèria estava tan densa, que la llum rebotava constantment amb aquella matèria. Cada rebot que fa la llum és com si la llum es transforma per informació. Ja no és la mateixa llum quan ha sortit rebotada.
Val.
I la llum només feia que rebotar, perquè l'univers era molt dens. Però l'univers s'expandia. I va arribar un moment, uns 380.000 anys només, que això és un sospir, després del Big Bang, que l'univers s'havia expandit suficientment i la temperatura havia baixat suficientment com perquè la llum ja no rebotés contra la matèria, perquè ja era menys dens l'univers, i la llum va quedar lliure per viatjar. Aquesta és la llum més antiga que podem rebre, no la de l'instant del Big Bang, sinó la emesa 380.000 anys després del Big Bang. I aquesta llum la tenim aquí, i l'hem vista. Bueno, vosaltres no, que sou molt jovenetes, jo l'he vista, aquesta llum. Abans que tinguéssim els televisors digitals, quan teníem els analògics, aquella neu que quedava després de l'emissió, que l'heu vista a reportatges, però no digueu que vosaltres l'heu vist en directe, però jo sí que l'he vist en quan hi havia un canal només de televisió.
A més, jo l'he vist.
O les ràdios antigues, quan canviaves de canal i feies el cruixit aquell de l'estàtica.
Sí, home.
Això són interferències, part de les quals ens les provoca aquesta llum que ve de 380.000 anys després del Big Bang, que tenim aquí, ara mateix. És una llum molt freda que arriba en format de microones, igual que els microones d'escalfar els espagueti a la cuina, que tenim aquí mateix, omplen tot l'univers i ens provoquen interferències als instruments. Aquesta és la llum més antiga i ens porta del seu estudi, ens explica, perquè ve de 380.000 anys després del Big Bang, ens explica com va ser pràcticament el Big Bang, com era l'univers fa 13.700 milions d'anys. Estudiem el passat gràcies a la llum que ens arriba ara.
Al·lucinant.
Sí que ho és. Per això que hem de mirar més el cel i hem de mirar aquestes coses i hem de parar atenció als missatges que ens dona la natura, és que es pren moltes molèsties per explicar-nos coses. I de tant en tant la natura deu pensar, aquests humans fan la seva, no? I no pensen, no reflexionen. No. Mireu què us estic dient. No sé.
Ai, fill, no ho sé. Escolta, mira, és que ara m'ha vingut al cap, perquè ara vindrà la Pi Bernat, que vol demanar la paraula tren. Saps què deien? Que aquell tren que va a la velocitat de la llum.
Quin tren va a la velocitat de la llum?
Bueno, no sé si el veurem algun dia o no.
No, res no pot igualar ni superar, impossible, i si tu iguales la velocitat de la llum, t'has convertit en llum.
No, clar, és
clar.
Això
és dir, el que sí que podrem fer és intentar, diríem, acostar-nos a la velocitat de la llum. Actualment estem molt lluny, però tenim mecanismes teòrics que començarem a provar que ens permetran accelerar les nostres naus i assolir velocitats de fraccions.
Però escolta, i això el cos humà ho pot aguantar?
Això estic parlant de genys no tripulats, de missions no tripulades, però el cos humà sí. El cos humà el que notes no és la velocitat, és l'acceleració. Mm. Si tu l'acceleració la fas a poquet, però durant molt de temps aconseguiràs velocitats increïbles i tu ni ho notaràs. Ni ho notaràs. Torno a dir, tu podries anar dins d'un vagó d'un tren a una velocitat increïble, però mentre el tren no acceleri o no freni,
no
tu aniràs tranquil·lament assegut escoltant la ràdio i llegint sense que et passi res. A la que acceleri o freni, sí, notaràs.
Bueno, això et passa, sobretot ho podem notar, perquè la gent també ens fem una idea quan vas en avió.
Clar. No? Quan vas en avió, vas en un vehicle, els astronautes lògicament ho noten molt en el moment de l'enlairament de la nau, o al contrari, o de l'aterratge, no? Però durant el viatge no notes res si vas a velocitat constant. Per tant, sí podrem viatjar, si tot va bé i no ens extingim abans, i fem les coses ben fetes, etc. Podrem, jo ja no, vosaltres em temo que tampoc, però...
Escolta, no se sap mai.
Molt bé, optimista. Molt bé.
Joan Anton Català, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ara hem de passar tota la setmana per digerir i per tornar a escoltar-te.
Molt bé, molt bé.
Totes les dades que ens has donat, que em sembla un plaer. Gràcies,
igualment.
Que vagi bé.
Ràdio Estel.